Diumenge, el co-líder invicte visita el camp d'un rival en descens i que encara no ha guanyat.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? M'he fet un fart últimament de veure vídeos d'aquests de paròdies de la Hipertensiones, que si el Racing va com una fletxa i rep una culto en descens i que no ha guanyat, pronòstic clar no, doncs 0-4 al minut 60, o que si l'Sporting guanyava 3-0 l'Albacete i només faltava mitja hora, queda clar qui guanya, no, doncs remuntada i 3-4 al final. Vaja, que si us moveu mínimament a xarxa, segur que algun d'aquests memes us ha sortit. Doncs no és segona divisió, però en podríem fer un munt, també, de la primera federació. Podem pintar el partit de demà passat al Maulí, com vulgueu, o un invicte visitant a un que no ha guanyat encara, o serviria també un que ve de jugar playoff a segona contra un que ve de segona ref. I el color ja canvia només amb aquestes dues frases. En tot cas, que són només 5 jornades, i millor ser el Sabadell ara que no pas l'Antequera pel bon inici, però això tampoc és garantia de res, i el vestidor arlequinat prou bé que ho saben de sobres. Qualsevol tòpic sobre com és de dura i d'imprevisible la categoria podria servir, es podria ajustar ja no per aquest, sinó per qualsevol partit. Així que el centre d'esports a la seva, a seguir en la mateixa direcció i amb la mateixa idea, independentment de rivals, de contextos, d'estadis o de competicions.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, el control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Paula Blasi acaba de guanyar la medalla d'or al Campionat d'Europa de ciclisme femení sub-23. La d'Esplugues ja va ser bronze al Mundial de Kigali fa tot just una setmana. A més, els equips de la Lliga Espanyola van fer la plena ahir a les competicions europees. A l'Europa League, el Betis, amb l'exarlequinat Sergi Altimira jugant íntegre tot el partit, va superar 0-2 el Ludogorets a Razgrad, a Bulgària. I a més, el Celta de Vigo va remuntar per acabar guanyant 3-1 a Balaïdos al PAOK Salònica. A la Conference, el Rayo Vallecano va tornar a Europa 25 anys després i ho va fer també amb triomf, 2-0 davant l'Escandilla de Macedònia del Nord. Avui, a tot això, s'enceta una nova jornada, a les 9 a primera Osasuna-Getafe, partidàs, i mitja hora abans, a segona, un altre que déu-n'hi-do, Ceuta-Eibar. I a tot això, avui Luis de la Fuente ha fet pública fa res una estona la llista pels partits de la selecció espanyola contra Geòrgia i Bulgària, i anirà Lamine Yamal, Caudella, Morata, i tornen Marcos Llorente, Pablo Barrios, Àlex Baena i també Samu. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Farem íntegrament també la roda de premsa de Ferran Costa, que parla, si va en hora, que no ho crec perquè l'entrenament era a Sant Oleguer, d'aquí a 8 minutets i mig. També va tard la compareixença d'Abel Gómez, que hauria d'haver parlat fa 20 minuts a Terres Andaluses. És divendres, dia d'estadístiques, també dia de prèvies, com per exemple la Supercopa de Waterpolo, tant masculina com femenina, i avui hem de parlar també d'handbol, entre d'altres coses, perquè tenim a dos sabadellencs que ahir mateix van proclamar-se campions del món de clubs.
L'actualitat de la primera ref.
Dos partits de la jornada ja avui al grup del Sabadell. A les 7, el duel entre els filials del Villarreal i l'Atlético. Per tant, aquí l'últim rival del Sabadell contra el madrileño de Javi Morcillo, que tindran per ser els filials, que sempre els cau al torn de divendres. I si no, la segona mostra a 9:15, Murcia-Sevilla-Atlético, també avui, aquesta nit. A tot això, el Nàstic de Tarragona, Captún, lesionat al Soli. Veurem si arriba d'aquí a 25 dies al partit contra el Sabadell, i a l'Europa la lesió d'Ibuki Nemoto és encara més greu, afectat parcialment el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. I a Eivissa...
Este club tiene poca historia, tiene poquitos años, ¿no? Y bueno, en esos poquitos años que poder ser ya el entrenador con más partidos, yo me siento muy satisfecho, ¿no? Esperemos que que podamos seguir sumando mucho más partidos durante muchos años, porque esa es mi idea.
Qui parla i qui té aquesta idea, Paco Gémez, l'entrenador celeste, el tècnic amb més partits de la història de la UD Ibiza.
La notícia curiosa.
La Federació Andorrana de Futbol ha fet marxa enrere amb el tancament d'instal·lacions i, finalment, l'Andorra sí que podrà jugar. Fins aquí, tot normal, però és que no podia fer-ho fins fa poques hores. Aquesta setmana, el seu partit a casa de segona divisió. Fins ahir mateix no era així. I el camp alternatiu, aquí ve la part curiosa, ho van posar a l'estiu. Per tant, han passat uns mesos, però era l'Arcàngel, com recordava Canal Blanquiverde. Per tant, en cas de no haver pogut disputar el partit demà a Encamp, el duel contra el Leganés l'haurien d'haver jugat a Còrdoba, és a dir, més a prop dels madrilenys que no pas dels pirinencs.
De quin partit no estarem pendents?
Del Tamaraceite Arucas, avui a les 10 hora peninsular, que no pas canària, a la tercera ref del grup d'allà.
I a les xarxes socials.
Avui 3 stories d'Instagram, el Club Natació Sabadell amb Pinto, l'exporter del Barça, dient Next Coming amb el seu mètode P13 Fit, saltant a la corda i ballant amb música tota la vegada. A més, la Nerea Montori, del vòlei femení del club, deia fa 10 anys jo entrenava l'infantil B i vaig fitxar aquest dimoniet. I surt a la foto amb Valeria Ballero, la germana de l'exfutbolista del Sabadell, Sander. I a més de tot això, el Marc Mendoza, un dels magnífics de Saber i Ganar, bon aficionat del Sabadell, amb un polo de la Força Arlequinada en directe al programa i amb el comentari avui vestit de gala amb l'escut del Centre d'Esports al pit i el de la millor penya que ha tingut mai el club.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exfutbolista sabadellenc Javi García i avui que la Federació de Natació homenatja Ashvin Wildeboer, li demanem a la intel·ligència artificial que ens faci un rànquing de millors nedadors espanyols de tota la història.
L'Ashvin ha fet bronze al 100 esquena del Mundial de Roma el 2009, dues plates europees, medalles en europeus de piscina curta, rècord del món del 100 esquena el 2009 i va dominar el panorama nacional durant una dècada. Així, faig un rànquing aproximat valorant mundials, Jocs Olímpics i europeus. La número 1 indiscutible és Mireia Belmonte. Després, el sabadellenc David Meca, de gran popularitat i llegenda en aigues obertes. Tercer, el campió olímpic a Barcelona 92, Martín López Zubero. Quarta, una altra ex del Sabadell, Nina Zivanevskaya. Com Erika Villaécija, cinquena, referent en llarga distància i campiona d'Europa. I Wildeboer seria sisè o setè, juntament amb Melanie Costa. Després ja vindrien Duana de Rutxa, Mireia García, Rafa Muñoz o un Hugo González, que va camí d'estar al top també.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, som-hi, que és divendres, que tanquem la setmana, que aquí ja torna a olorar-se l'aroma a gespa després de parlar de la Copa del Rei, etc. Centrat ja en el Maulí i en el viatge del Centre d'Esports cap a Terres Andaluses, el tercer de consecutiu, aquesta vegada, cap a Antequera. M'ho va fer molt fàcil i, de veritat, que recordo els horaris gràcies al Vituri i la seva frase. Em va dir, Adri, a partir d'ara, dos de seguits, que són diumenge a les 12. I, per tant, el primer d'ells, el Maulí contra l'Antequera, aquest diumenge, demà passat. Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Molt bones, Adrià Arroyo.
I això implica que el Sabadell-Teruel de la setmana següent torna a ser diumenge a les 12, per rematar la frase del Vituri. Avui, si no m'erro, l'entrenament continua sent a Sant Oleguer perquè continua ressemblant-se a la gespa de la nova Creu Alta, que, per cert, no sé si ho vau arribar a parlar o no, com està? No sé com es veu visualment.
Doncs mira, la tinc davant perquè ens trobem a prop de la zona de cabines i, la veritat, sort que no es juga avui o aquest cap de setmana un partit aquí a l'estadi de Nova Creu Alta, perquè ara mateix, entre que l'estat de la gespa és el que és i que, com deies, Adri, hi ha aquest procés de ressembra, no presentaria el millor aspecte visual. Perquè et facis una idea, és com si haguessin passat tractors o vehicles de fons a fons aquí sobre la gespa, és a dir, que es veuen aquestes línies marcades més de color marronós, i per tant presenta un aspecte bé curiós o diferent del que fins i tot estem habituals. I això sí, des que hem arribat, pràcticament tota l'estona regant-se el camp, Així que amb aquest procés de ressembra continua i, per tant, el Centre d'Esports Sabadell, que de normal a fins de setmana entrenaria aquí a l'estadi, com deies, Adri, ho ha fet a Sant Oleguer, ho ha fet avui, també ho farà demà abans de viatjar cap a Terres Andaluses.
Via Granada, com deia el Sergi. Clar, intueixo que no estaria així, no presentaria aquest aspecte si haguéssim de jugar aquí. Precisament el que s'ha aprofitat és aquesta aturada de 15 dies per fer aquest tractament a la gespa, que com deies no és la millor i dista molt del que seria una situació ideal, però com a mínim intentant minimitzar-ho o intentant millorar una miqueta l'aspecte amb aquests tractaments habituals en aquesta època de l'any i que entre altres coses van propiciar que la represa contra el Cartagena es jugués quan es va jugar, perquè no es podia fer aquests dies entre un partit i l'altre. Clar, si em saludes des d'on m'has dit que et trobes ara, senyal que la cosa va bastant tard avui.
No, la roda pensa començat, però me l'he saltat, perquè no tenia ganes de treballar.
No, per ser justos, arrencaria d'aquí a un minut i 8 segons.
Correcte. Sí, mira, de fet, ara començaven a arribar alguns dels vehicles d'aquesta expedició que ve de Sant Oleguer cap aquí, cap a l'estadi, així que sí, aquesta roda de premsa anirà tard del tècnic Ferran Costa per fer la prèvia d'aquest duel contra l'Antequera. Mentrestant, això sí, hem pogut saludar, Adri, a un exjugador del Centre d'Esports, un dels herois de Múrcia, que ha passat per aquí per acabar de fer algun tràmit, diria jo. Tico Iniesta ha vingut a saludar aquí al personal.
Tico Iniesta, eh?
Sí, Tico Iniesta.
El vaig veure l'altre dia en una foto que em va encantar de jugadors de l'Alcoyano vestits d'època, n'hi havia 5 i un era Tico, a la Fira Modernista d'Alcoi. I la veritat és que era preciosa la imatge amb jugadors com si fossin de fa un segle participant dels actes de la Fira Modernista d'Alcoi. Però no me l'imaginava per aquí, vaig a veure on jugar l'Alcoyano aquesta setmana. Que no, o sigui, no anava vestit de jugador, no?
No em vull equivocar, no. Anava vestit de carrer, diria Adri, que va ser expulsat recentment.
Ah, amic.
O sigui, així que no t'estranyi que potser estigui sancionat. Sí. T'ho dic allò perquè em sona, però no hem tingut ni temps de comprovar.
Demà passat, el Collao contra el Barbastro, o sigui que... No, en tot cas no està aprofitant un desplaçament per poder saludar aquí a la parròquia. I van expulsar dos jugadors l'últim enfrontament contra el Castellón B, però cap d'ells era ell, no era Tico Iniesta. Però vaja,
no res.
M'ha sorprès, per això no me l'esperava ara. Jo que et anava a preguntar ara per onzes i coses així, ara m'has agafat a contrapeu.
Sí, ja et dic, un dels jugadors que res, fa uns mesets el teníem per aquí i de fet va ser un dels últims a marxar durant el mercat d'estiu. Era un dels descartats que encara havia de trobar destí, finalment el va trobar al Collao i bé, doncs com dèiem, avui ha aprofitat per passar per aquí i saludar. Sí que va ser expulsat en un partit, Adri, però és de fa setmanetes i crec que va ser la primera jornada més de l'Alcoyano contra el València Mestalla.
Home,
per tant, queda lluny això.
No crec que estigui sancionat encara des d'aleshores.
No.
Trenquem ja amb la conversa per aquí o si no ens podem anar molt per les branques. Hi ha un jugador del Castellón B que es diu Toni Gavarri, pilota al pal, eh? Res a veure, 23 anys i migcampista.
Un altre exarlequinat que no el tenim per aquí.
No.
Els que sí que tenim per aquí són a Ferran Costa i companyia, arriba ara el gruix del grup, per tant, a veure si no s'entretén massa el personal i el tècnic de Castelldefels compareix aviat.
Et puc posar en un jardinet?
Aviam.
Quin ha estat el pas més discret pel Sabadell, el de Toni Gavarri o el de Tico Iniesta?
Ostres. Jo diria que Tico Iniesta, clar...
La lesió, no?
La lesió...
Sabia que sortiries per aquí, lladre.
Sí.
Sabia que utilitzaries aquest comodí.
No, t'anava a sortir pel gran paper que va tenir en el seu debut, que va ser el saltar al terreny de joc, i recorda que ell xuta el travesser, que va fer en l'empat contra l'Andratx, si no m'equivoco, en el seu debut, amb David Movia a la banqueta.
Sí, recordo perfectament el partit i com l'Andratx va dominar bona part d'aquella segona meitat al Temple. En fi, va, tornem al present, perquè si no insisteixo que podem fer de tot menys la prèvia del partit. T'anava a dir que, tenint en compte que pot tornar Cortés un cop complert el partit de sanció, que Kaiser encara haurà de fer el segon duel seguit de càstig, amb el bon partit de García Díez l'altre dia, crec que al darrere, més o menys, sempre deixo l'interrogant obert de si Segura pot reaparèixer o no en una alineació. A més, Estals, amb el cop que va rebre el dia del Cartagena, que no girava del tot rodó l'última jornada, etc. Però més o menys està tot controlat, al mig del camp també, i gairebé sempre focalitzo a l'hora de fer la prèvia i de jugar a la travessa. I si interpretem una mica les idees que pot tenir al cap Ferran Costa, que el dubte pot estar al davant. De moment, en dues sortides, sempre en Lliga, s'ha sortit d'inici amb Coixia acompanyant a Escudero. No sé si passarà en Tequera també o no.
Sí, fins i tot de les posicions de dalt, Adri, jo diria que Rodrigo i Priego sí que poden passar a ser suplents, però que també són els que estan comptant potser amb més confiança pel que fa a ser titulars en tots els partits. A partir d'aquí, clar, entre els Miguelete, López Pinto, Coixa, l'altre dia Rubén Martínez, són els que sí que hi va havent més moviments en aquestes posicions de darrere del punta, i on poden sorgir els principals dubtes. Ja dic, l'altre dia el Maonès va irrompre com a titular, no estava jugant pràcticament en el que duien de temporada Rubén Martínez, l'altre dia protagonista en roda de premsa, i va ser titular, i també crec que va complir amb escreix els minuts que el vam veure sobre el terreny de joc. Així que, més enllà de poder esvair dubtes sobre qui pot jugar d'inici, Adri, en aquestes posicions d'atac, crec que fins i tot s'eixamplen després de veure per qui va apostar Ferran Costa en l'últim compromís.
Ho dic perquè també a nivell de baixes, comptant també Kaiser, el cas conegut de Pau Fernández, Genar, un Jan Molina que no sé com es troba, però deu estar a poques setmanes ja d'estar en dinàmica de primer equip i de poder aparèixer en alguna convocatòria, si no ha canviat molt el panorama. I Miquel González, les baixes són les conegudes, no?
Sí, mira, pel que fa a Jan Molina, ha entrenat amb el grup en els últims dies i ja serà decisió de Ferran Costa si el vol fer entrar en convocatòria o si es vol anar una mica més a poc li preguntarem en aquesta roda de premsa que ha de començar en pocs minuts. Miquel González l'hem vist aquí a la nova Creu Alta treballant a part, per tant encara està lluny de poder reincorporar-se amb la rutina habitual de l'equip, i a partir d'aquí doncs la lesió de més gravetat que té Genar Fornés i que l'ha deixat fora de combat les pròximes setmanes. Kaiser sancionat, com deies, Adrià, abans, i en principi aquestes haurien de ser les baixes que ha de tenir el centre d'esport Sabadell. Abans també feia referència a David Estals, que va demanar el canvi en la victòria contra el Villarreal B amb alguna molèstia. En principi ha d'estar bé. El Xino, de fet, l'hem arribat aquí, arribant amb normalitat, somrient amb alguns companys, així que jo crec que no hauria de tenir massa problemes per ser titular de nou. Sí, Ferran Costa ho decideix així.
Has fet els deures, avui? Vens aquí amb tota la llista a punt,
I sí, això... És que ara ho estàvem fent el recordatori aquí, que és que jo feia setmanes que... Bé, no havia vingut encara aquí cap divendres de prèvia, si ho recordes. L'altre dia també amb el Vitorio comentàvem que entre unes coses i altres no m'havia tocat encara venir a la nova Creu Alta, i això que és la feina habitual que toca fer aquí a l'Hotel Suís, per venir a cobrir la roda de premsa de Ferran Costa. I avui és el primer dia de temporada que toca.
Ens plantarem a mitjans d'octubre sense la parella titular dels divendres, de Vituri presentant i Parc en la prèvia amb Ferran Costa. Et sembla que girem el guió completament i anem amb les estadístiques? Ho dic perquè el Ferran diria que té per uns quants minuts encara.
Fot-li.
Doncs vinga, va, llibre de registre amb la signatura del Sergi Parc, la veu d'una Núria García que està treballant, per cert, durant un cop de mà al Departament d'Esports ara també, perquè acaba de comparèixer Abel Gómez, i per tant segurament podrem escoltar també el tècnic de l'Antequera, però abans les estadístiques prèvies a aquesta tercera sortida de la temporada en Lliga del Centre d'Esports.
El llibre de registre.
Tercer desplaçament, tercer de la temporada a Andalusia, i aquest contra un rival i un escenari inèdits en la història del Centre d'Esports.
Els precedents.
No n'hi ha cap ni contra aquest Antequera Club de Futbol fundat l'any 1992, ni contra l'entitat que va precedir l'actual club, el Club Deportivo Antequerano.
L'estadi.
El Maulí és la casa dels verdiblancs, un recinte inaugurat l'any 83 i que va estrenar l'esmentat Antequerano en un amistós contra l'Amèrica de Rio. Té una capacitat per a 6.000 espectadors i és de propietat municipal. Serà l'estadi número 364 que coneixerà el Sabadell en la seva història.
El rival.
L'Antequera juga la seva tercera temporada a Primera Federació. El curs passat no es va quedar lluny del somni de l'ascens a segona, una categoria que mai ha assolit. L'equip que aleshores dirigia Javi Medina es va classificar per al play-off, però va caure eliminat per la Ponferradina a la primera eliminatòria. Ara el tècnic és Abel Gómez i, de moment, han arrencat el campionat sense conèixer la victòria en les primeres 5 jornades.
L'estadística.
El Sabadell és últim a la classificació del joc net, amb un total de 31 punts en aquest rànquing. És el pitjor dels 40 equips de la categoria. L'Antequera, per la seva part, és un dels més nets del grup 2, amb 11 punts. Només el filial del Sevilla el supera en el registre.
La curiositat.
I és que no oblidem que el Sabadell va sortir força mal parat en els tres primers partits que va completar pel que fa a grogues i vermelles. De fet, com a mínim, va tenir un expulsat a cadascun d'ells. Vermella, el tècnic Ferran Costa, en l'estrena contra l'Eldense, vermella a Sergi Segura a Sanlúcar i vermelles a Kayseri Cortés a Algeciras. Des de llavors, sembla que s'ha corregit aquest aspecte. En la represa contra el Cartagena, cap jugador va ser amonestat i l'altre dia, davant del Villarreal B, només van veure la groga Foli i Urri.
Amb el xiulet a la mà.
Veurem si el Sabadell i Alexandre Alemán Pérez, el col·legiat canari de diumenge, es porten bé. Com a mínim es coneixen de sobres. El conjunt arlequinat ha coincidit 10 vegades amb aquest autèntic clàssic de la categoria, amb un balanç de 3 victòries, 4 empats i 3 derrotes. Té una mitjana de gairebé 5 grogues i mitja per partit i 0,44 vermelles.
Una mica d'història.
Alemán Pérez afronta la seva 17a temporada entre segona B i primera federació. De forma ininterrompuda ha arbitrat a la categoria de bronze des del 2010, amb més de 200 partits en el seu currículum. El primer precedent amb el Sabadell és just del 2010, en una derrota 1-2 contra l'Orihuela, amb Pirri a la banqueta. En els temps més recents ha estat testimoni de la derrota a Peralada del 2019 amb la veu de Toni Saligrat, la derrota 2-1 a Andorra amb Munitis a la banqueta, la victòria 1-0 davant del Cornellà amb el golaç de Sergi García i l'últim va ser el triomf pel mateix resultat contra el Real Unión la temporada del descens de Lugo.
El llibre de registre de l'hotel.
Per aquí tu no tenim per aquí el Ferran Costa encara, oi?
No.
Doncs tu que ets àrbitre, si sí. Un col·legiat... Si algú ha perdut de bàsquet, col·legiat d'àrbitre. Ai, de bàsquet, perdona. Si un àrbitre encadena 17 temporades ininterrompudes a la mateixa categoria, què?
Jo vaig canviar d'això. No, és broma. al final aquest col·legiat ha fet play-off i tot. És a dir, se suposa que no està lluny de pujar al futbol professional, però sempre s'ha quedat a les portes. No sé els motius. No sé si són realment motius tècnics o qui sap, Adri, si potser és una cosa que ha demanat ell fins i tot personalment. És difícil de saber què
podria
passar. No, no. De normal han de ser per motius, vaja, que des del comitè tècnic d'àrbitres no l'hagin vist per ascendir mai al futbol professional, però sí, és curiós, 38 anys, des dels 22, arbitrant a segona B / primera federació, és una autèntica barbaritat, i clar, amb tanta trajectòria, encara que sigui canari, doncs el Sabadell ha coincidit un fotimer de vegades amb ell, i és un nom que, vaja, que cada cop que surt designat és un nom, doncs això, que ens ve a la memòria fàcil, perquè és que el Sabadell ha coincidit moltes vegades.
Mira, perquè ens fem una idea, avui fèiem el joc a la redacció d'endevinar quin era l'11 del primer precedent de l'àrbitre amb el centre d'esports. I imagina't, o sigui, segur que els més joves, els de Twitter CES, no sabran de la mitja a la meitat de tot el que diré ara.
Com jo, entre els joves.
Entre els joves, correcte. En fi, acabes de dir que gairebé vas camí de 17 temporades en una mateixa categoria i acte seguit dius els joves com jo. David de Navas, Xavi Arnau, Pep Pagès, Xavi Pelegrí, David Bermudo, Pepe Castell, Julián Robles, Jesús Milán, Blas Vílchez, Eneco Fernández de Garayalde i Arnal Llibert Conde. Aquest era l'11 de David Pirri en el primer precedent amb aquest col·legiat com a àrbitre que xiulava el Sabadell. És que queda molt enrere, molt.
Queda molt enrere, queda molt enrere i aquestes coses ja són més per tu, així que poc més a afegir. El que sí, Adri, sense eco, no, ja?
Sí, estàs baixant, no?
Això vol dir que estem baixant, per tant, camí de la sala de premsa a Miguel Quereda, perquè Ferran Costa sembla que ara sí està a punt, amb uns minutets de retard, per fer aquesta roda de premsa prèvia de l'Antequera Sabadell de diumenge.
Doncs és dia de missa, és divendres, i per tant tindrem de seguida el tècnic de Castelldefels a veure què destaca avui en la prèvia d'aquesta visita. El Maulí de diumenge a les 12 agafa lloc a la sala de premsa Miguel Quereda i escoltem aquesta compareixença prèvia al Antequera Sabadell de Ferran Costa, so de la nova Creu Alta.
Que ningú prengui mal amb aquests preparatius i quan ens donin l'ok...
Segurament no hem tingut temps, en 13 minuts.
Correcte. Som-hi. Hola, Ferran, bon dia. Invictes arribeu a aquesta jornada. L'Antequera, un equip que encara no ha trobat el camí de la victòria, és la lectura com més evident, no?, que es fa en aquests dies previs. És massa d'hora o massa estrany dir-li ja que és un partit trampa, el de diumenge?
No, trampa ninguna. Anem al camp d'un equip que l'any passat estava jugant per pujar a segona divisió. Qui vegi un partit trampa... som nosaltres els nouvinguts a la categoria i ells qui l'any passat estaven lluitant per pujar-la de sobre. Llavors, juguem contra un gran equip amb futbolistes de molt nivell. Parlar d'un partit entre un equip amb urgències i un altre que no és una errada. O sigui, és jornada 5, tots tenim urgències perquè això del que va és de sumar punts i és un camí molt llarg. Llavors, hem de ficar-ho tot en aquest partit, hem de tenir un nivell d'atenció molt alt, hem de tenir un nivell de concentració també molt alt, perquè ells tenen jugadors que a part des de la individualitat no necessiten excessives avantatges per ficar gol. De fet, el partit contra l'Ibiza, la primera que tenen la fiquen dins, i és un partit molt exigent per nosaltres, en el que hem de donar la nostra millor versió, i on si no estem al 120% doncs tornarem sense cap punt i no és el que volem. Llavors, ja el missatge durant la setmana ha estat clar, penso que els jugadors ho han entès i ara tenim per endavant doncs 90 i pico minuts, potser més, per fer un gran partit i volem tornar amb 3 punts.
Si pot jugar a favor el fet que ells puguin estar nerviosos, però no haver guanyat encara.
No sé si tenen nervis o no, perquè no he parlat amb ells, i sincerament és que tampoc m'amoïna. El que m'ocupa és que venim fent les coses, jo penso que força bé, que les volem fer encara millor, que penso que tenim encara molt marge de creixement com a equip i no volem desaprofitar ni una oportunitat de seguir amb el nostre camí i en el nostre procés de millora contínua. És un repte molt important el camp de l'Antequera, amb l'aspiració de fer un gran partit i de competir per guanyar, i és el que deia abans. Dins dels partits sempre hi ha micropartits, hi ha moments a gestionar, hi ha situacions de joc doncs que sempre exigeixen doncs tenir un punt de tolerància a la frustració dins del partit moltes vegades alt, tindre capacitat de ser estable també dins del partit i d'entendre el que demana en cada moment, i en això hem d'estar bé, però no en aquest partit en concret. O sigui, hem d'estar bé sempre, perquè va intrínsec amb la competició. Llavors, bueno, crec que hem de pensar poc en com estan ells o deixen d'estar. Els coneixem, els hem analitzat bé, a part és un equip que en aquests 5 partits dins d'una idea similar sí que diferenciada quan han jugat com a locals a quan han jugat fora, on a casa l'equip és un punt més propositiu, un punt més pressionant, però amb notes en comú. És un equip que transita molt bé amb els 4 de dalt, que a part ha tingut molta versatilitat en diferents en polivalència de jugadors que han jugat en 2, 3 o fins i 4 fins i tot 4 posicions des de que vam començar la temporada. Llavors hem d'estar atents a identificar bé en els duels directes doncs quins perfils individuals tenim davant, tenen grans individualitats com Viviani, Luismi i molts altres, que hem d'estar molt, molt atents. I com deia, som el Sabadell i ens preocupem de nosaltres, perquè volem seguir fent les coses bé i perquè l'exigència del partit i de la categoria no ens permet, doncs, ficar-nos a pensar en coses que l'únic que fan és distreure. Nosaltres no caiem amb aquesta errada i anem a competir amb el ganivet a la boca, com fem sempre, perquè sabem que si no és així ho tenim molt complicat.
Com es gestiona una setmana després de molta càrrega física la setmana passada? I si hi ha una mena d'eufòria col·lectiva que pugui distreure el vestidor?
Bueno, que la gent estigui orgullosa i satisfeta amb el que està fent l'equip, doncs evidentment és un motiu més per nosaltres per seguir treballant de valent i al final és simple. Si el que ens ha portat a que la gent tingui aquest sentiment envers l'equip és el treball, és la humilitat, és el respectar al màxim a tots els rivals, però no creure'ns més que ningú. El saber que per mi és important quan guanyes saber per què has guanyat, perquè si no el dia que perdis serà difícil que li donis, que et retrobis en el camí adequat. Nosaltres els punts que hem tret, que tots són amb sang, suor i llàgrimes, és des de l'esforç, des de la col·lectivitat, des d'executar bé un pla compartit, des de bons nivells individuals però sempre enfocats a la millora del col·lectiu, i és que no ens podem sortir ni un 1% d'aquesta línia. Tenim moltes ganes de tornar a competir, com tu bé dius, ha sigut una setmana llarga, però nosaltres, dins de que volem tornar a competir perquè és el que ens agrada, hem intentat aprofitar al màxim cada sessió per seguir enriquint l'equip, per seguir dominant la idea i per poder seguir buscant la nostra millor versió. Això és el que més ens motiva i, com deia abans, que la nostra gent estigui contenta i es senti orgullosa ens omple, és un motor per nosaltres, però crec que l'afició del Sabadell, que l'aficionat del Sabadell té una cultura futbolística, com ja he dit, molt gran, ho he dit molts cops, i crec que això fa que també sapiguem que això serà molt difícil, que hem d'estar sempre alerta i que tot el que aconseguim serà des de la unitat, des de l'estabilitat i des del treball.
En la línia del que deies ara, l'altre dia preguntàvem si el fet que l'equip estigui co-líder ara, si era anecdòtic o si podia ser un indicador de que hi ha opcions reals de poder lluitar per un objectiu ambiciós. Tu sempre has destacat, de moment, doncs, la bona actitud de l'equip, aquest compromís, a l'agost que estàs aquí treballant amb ells, etc. Si se segueix amb aquesta línia, creus que hi ha opcions reals d'estar lluitant per dalt o creus que en una lliga poden passar tantes coses que aquest Sabadell 25-26 no estaria capacitat per lluitar per estar dalt?
Bueno, és que jo crec que aquests tipus, aquests pensaments no t'apropen a guanyar. Jo ho entenc i és un maco del futbol, no? Que com ens apassiona a tots i genera aquest sentiment, doncs és inevitable, doncs, que tot el que envolta l'equip, doncs, li doni voltes al cap, imagini situacions, i això forma part del futbol. També és bonic el compartir-ho amb qui tens abonat que se sent al costat cada setmana, quan vas a esmorzar amb l'entrepà, i això és maco, però nosaltres som professionals d'això. No estem per sobrepensar. Sobrepensar-se et distreu, i els estímuls en els que li hem de ficar atenció són molt, molt clars. Entendre bé quin partit hem de jugar, millorant el nostre model, seguir millorant els futbolistes perquè el seu nivell individual cada cop sigui més elevat, cada cop tindrà més fluïdesa amb la idea i guanyar domini sobre tots els registres que hem de tenir com a equip, i això és el que ens ha d'ocupar. Queden moltes rodes de premsa, moltes jornades, però la realitat és que a mi l'únic que m'interessava és que avui l'equip entrenés bé, hem entrenat bé, punt positiu per nosaltres, seguim reforçant aquesta idea de donar-li importància al dia a dia. Demà tenim l'últim entrenament abans de viatjar, hem de tornar a entrenar bé,
que el viatge surti tot bé i quan estiguem allà, doncs primer fer un bon escalfament, entrar bé al partit, quan estiguem dins del partit, doncs entendre què està passant i gestionar-ho i anar jugant minut a minut i acció a acció. Llavors, bueno, no és una cosa que visualitzi, l'únic que sí que visualitzo i ho he dit molts cops és la nova Creu Alta plena. Llavors, per aconseguir això, jo l'únic que sé és que hem de ser un equip honest, un equip honrat, un equip que sigui proactiu, que tingui determinació, que jugui amb esforç, que es deixi l'ànima pels que estan fora i no poden jugar, i també pels que estan a dalt. Jo crec que això és el més important i el que hem de valorar de l'equip, més enllà de si està classificat d'una manera o d'una altra.
Pregunten per les baixes. Com estàs, Tals? I també per Jan Molina, que ja està treballant amb el grup.
El Xino és cert que va tenir un cop important i que al principi de setmana doncs, no li ha permès entrenar amb normalitat, que passa que la veritat que és un tio bastant dur i bueno, està entrenant. És una situació que hem d'estar atents a veure com evoluciona, però bueno, no hi ha una lesió com a tal que li impossibiliti, és més aviat com ell sent el dolor i fins on li permet arribar. Després el tema del Jan, sí que és cert que ha començat a fer un treball parcial amb el grup, però hem d'anar mica en mica, al final té l'alta mèdica però no té l'alta competitiva encara, i penso que hem de ser doncs, curosos i donar-li el temps necessari per garantir que el procés es fa de forma adequada.
Confiança en Carlos García Díez.
Sí, jugarà Carlos perquè va fer un molt bon partit, però no juga perquè fes un molt bon partit, juga perquè el que fa cada dia li apropa a fer bons partits. Això no vol dir que sempre farà bons partits. Som humans, intentem fer sempre les coses de la millor manera, però hi ha dies que estàs més encertat i dies que menys. El que estic segur és que si no hagués estat encertat no seria per un tema de deixadesa o de falta de compromís o simplement perquè no li haguessin sortit les coses potser com hagués volgut. Afortunadament no va ser així, però jo el que valoro és que ell en el dia a dia transmet que està preparat i això és el que fa que pugui entrar a l'equip. Tema de debats, bueno, jo penso que ho he dit molts cops, aquí no hi ha ni titulars ni suplents, tots els jugadors que demostrin que estan preparats per donar el 200% i predisposats a donar-ho i que els rendiments siguin els adequats, tenen opcions de jugar d'inici, de jugar després o d'estar preparats per participar en un altre partit. Així que anirem veient i tant de bo tots estiguin a un nivell molt alt i si complicat doncs triar a qui alineem.
N'hi ha una més. Dos partits fora. Ha posat a Coixa i a Rodrigo. Si repetirà fórmula o ha sigut casualitat fins ara?
Bueno, té més a veure amb el pla de partit i els perfils que en teníem que necessitàvem per aquells partits. No és determinant el fet de jugar com a locals o com a visitants. I bueno, veurem diumenge, doncs jugarem amb 11 i ja veurem amb qui.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa, Adri. Pensava que revelaria l'11, Ferran Costa, però no ho ha volgut fer en aquesta prèvia del duel del Maulí de l'Antequera de diumenge a les 12 del migdia.
Home, de moment ha dit qui serà el central, que ja és sí. Molt. Et deixo per aquí fent feina, Sergi Parc. Fins ara.
Abraçada, fins ara.
Hem sortit de dubtes com a mínim pel que fa a la parcel·la defensiva. Vaja, era un secret a veus que continuaria García Díez amb la baixa de Juan Carlos Lázaro, de Kaiser, i també, com comentàvem, amb el bon partit que va signar el català en la seva estrena aquí a la nova Creu Alta. Dèiem que teníem pendents d'escoltar també Abel Gómez, Gómez, que acaba de comparèixer a Antequera, amb un parell de fragments que ens ha rescatat la Núria García. El primer m'ha cridat l'atenció quan escoltava ara Ferran Costa, perquè no sé si ha escoltat, diria que no, perquè crec que no la feien en directe enlloc, el seu homòleg o no, però els dos han coincidit amb una paraula per descriure el rival, i és ser un equip versàtil. Ho ha dit Ferran Costa de l'Antequera, i Abel Gómez, tècnic del conjunt andalús dels malaguenys, també ho ha dit sobre el Sabadell.
Sí, un equipo que ha iniciado muy bien, un equipo que tiene mucha versatilidad, te defienden con una estructura, te atacan con otra, es verdad que tiene unos mecanismos muy claros y bueno, y un equipo que está ahí por méritos propios a día de hoy. Creo que ha tenido pegada en los momentos que ha tenido que tener pegada, ha defendido bien cuando le ha tocado defender, es un equipo que también domina esas fases, ¿no? De con balón y sin balón, se siente cómodo en las dos y bueno, va a ser un buen rival.
Ha dit tot això, que tenen marge de millora, sobretot en la defensa de la pilota aturada, que els ha fet mal en aquest inici de temporada, i també en l'encert en els últims metres, però més enllà d'aquest marge de millora, diu l'ex del Recre, entre d'altres, futbolista amb gairebé 600 partits, les seves botes en el seu dia, un fotimer d'equips a primera, segona i segona B, Abel Gómez, que diu que la classificació no fa justícia ara mateix amb tota la feina que ha fet el seu Antequera.
Puedes tener una racha más negativa o un poco más de no poder conseguir a lo mejor los tres puntos que creo que el equipo ha merecido en algún que otro partido. Y bueno, sobre todo nosotros centrándonos en el día a día, el equipo está trabajando muy bien, la semana ha sido muy buena, con alegría, con ganas, y bueno, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Creo que todos somos o tenemos claro los puntos de mejora que necesitamos, pero es verdad que nosotros al final, desde nuestro análisis, tiene que ser objetivo, de ver lo que el equipo ha hecho. Creo que el equipo podía llevar perfectamente 3-4 puntos más y...
Doncs més de 3 punts, diu Abel Gómez, que podrien sumar. Recordem, l'Antequera encara no ha aconseguit la primera victòria, tant de bo que no arriba diumenge. Demà passat a les 12 al Maulí, aquest Antequera-Sabadell, primer duel de la història entre tots dos.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I, evidentment, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc amb els de Ràdio Sabadell. Presents al Maulí, el filial de la seva banda juga demà al camp del Sant Feliuenc. S'enfronten dos equips que tot just han sumat un punt en les dues jornades disputades a la Lliga Elite. I abans de visitar les Grases, l'entrenador arlequinat Marc Cabestany ha explicat així què es trobaran allà.
Sant Feliuenc és un equip fet per primera catalana, potser està a la zona alta, i s'ha trobat de cop i volta a Lliga Elite. Jo crec que és un camp i un equip on, si implantem més minuts al nostre model i som més eficients de cara a gol i defensant la nostra àrea, tindrem opcions de guanyar. Ens ho mereixem, però en futbol això no serveix, així que hem de picar pedra durant aquesta setmana i anar per totes a Sant Feliuenc.
Trajectòries similars, les que han traçat fins ara els del Baix Llobregat i també els arlequinats. Tots dos han perdut el partit que han jugat a casa i han empatat el de fora. Està tranquil, Cabestany. Diu que a la llarga la Lliga Elite posa tothom al seu lloc, però no vol deixar passar més setmanes sense assaborir el primer més 3.
Sabem que haurem de sortir per totes. Al final, Sant Feliuenc és una barreja entre veterania que han estat en aquestes categories i joventut. Lògicament, no han tingut el temps que altres plantilles han tingut per preparar-se per Lliga Elite. L'afrontaran amb la màxima ambició, il·lusió i competitivitat. A més, juguen a casa, van perdre el primer partit 1-2 amb el Prat i voldran guanyar els primers 3 punts davant de la seva afició. Però nosaltres tenim un repte molt gran i volem també guanyar aquests 3 primers punts en porteria 0.
I ara ja ho deixava entreveure el propi Cabestany. L'objectiu no només és guanyar, parla directament de porteria a 0, perquè el repte que s'ha marcat el tècnic castellarenc passa sobretot per millorar els registres defensius dels primers partits.
És molt important per nosaltres entendre les situacions de joc, i una d'elles és la part defensiva. La porteria a 0 és vital, ja no només perquè tothom defensa, sinó perquè hem de fer també segons quines situacions, que l'altre dia, per exemple, no va passar.
Demà a les 6 de la tarda sonarà el xiulet inicial a Sant Feliu de Llobregat, tercera jornada de la Lliga Elite.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, Antequera Sabadell, a Ràdio Sabadell. El centre d'esports de Ferran Costa celebra la seva dinàmica positiva, però ara és el moment de no aturar-se. Aquest diumenge, des de 11:45 del matí, Antequera Club de Futbol, centre d'esports Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Diumenge, a 11:45 del matí, Antequera Sabadell, a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tornada de la publicitat. Bloc poliesportiu amb waterpolo, segon títol de la temporada en joc, tant per l'Astralpool femení com pel Keio Natació Sabadell masculí. Tots dos equips disputen diumenge la Supercopa d'Espanya, traslladant l'etiqueta de favorits als seus rivals. Un fet que sorprèn especialment en el cas de les noies. Ens ho amplia el Pau Vituri.
El waterpolo femení a Espanya viu un canvi de paradigma a nivell de clubs, com a mínim de moment. Tot i que l'Astralpool ha guanyat 12 de les 16 edicions celebrades fins al moment, el Sant Andreu és actualment el rival a batre, el vigent campió de la competició, que fa 15 dies a més es va imposar a les semifinals de la Copa Catalunya per un clar 12-7. David Palma és el tècnic sabadellenc.
Juguem contra l'actual campió d'Europa, un equip que ha mantingut gran part de la plantilla que tenia la temporada passada, i sí que ha perdut aquí una jugadora molt important per ella, que és la Paula Crespi, que la tenim nosaltres. Però penso que s'ha reforçat molt bé amb les tres estrangeres que tenen i diria que han donat un pas endavant, no? Crec que potser un equip més complet.
El tècnic, que diu que fins al gener o febrer no es veurà la millor versió d'una plantilla profundament renovada, s'està trobant amb dos grans hàndicaps fins al moment. El primer és la famosa normativa que l'obligarà a descartar diumenge una de les cinc estrangeres.
Hem establert un procés per ser molt natural i que la jugadora no estigui tota la setmana patint de si jugaré o no jugaré. Normalment a mitja setmana la jugadora que queda fora ja li diem, li expliquem. Ja hem fet aquest procés d'explicar la situació a la jugadora estrangera i a tot l'equip, que fins que això no es resolgui, perquè això és un tema de voluntat política, anirà així la situació, no? I jo crec que va costar una miqueta al principi, però ja tenen més encaixat.
I segon contratemps, la disponibilitat de Judit Forca. Tot i que l'esquerrana va ser mare fa 5 mesos, la seva reincorporació no està sent tan ràpida com esperaven i diumenge tampoc estarà a disposició del tècnic.
És un procés lent i més en el cas de la Judit, el tenir un part per cesària, que és una cirurgia molt agressiva, doncs està fent que el procés sigui una mica més lenta, però ella està integrada en l'equip, ve entrenar, té una rutina diferent per recuperar-se i la veig amb molta il·lusió. A dia d'avui pues, és un altre handicap que tenim, no? Perquè amb el tema de l'estrangera i sense poder comptar encara amb la Judit, pues, l'equip està funcionant amb dues jugadores joves que, sobretot quan juguem amb equips pudents, patim.
Si tot va bé, en dues setmanes Forca ja s'entrenarà amb normalitat amb la resta del grup i podria reaparèixer el dia 25 d'aquest mes, en el primer partit de Champions a la piscina de l'Horizonte.
En nois, en canvi, el favoritisme recau com gairebé sempre en l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat 9 de les 10 últimes edicions. A més, la setmana passada els mariners ja van golejar 17-10 a l'equip de Quim Colet a la final de la Copa Catalunya.
Hi ha uns nexes d'unió que entre una i l'altra hi ha una setmana justa de diferència i que a més es disputa la mateixa piscina, però és una altra competició, per tant, un altre títol en disputa i l'afrontem amb la màxima il·lusió, intentant millorar aspectes que no vam fer prou bé al partit de la final del diumenge passat, i intentar, doncs, bé, contrarrestar també les fortaleses que té al Barcelona en són moltes.
I això que aquest estiu han perdut figures capdals com Álvaro Granados o Felipe Perrone, per contrarrestar-ho, l'equip que ara dirigeix l'exbaterpolista Fran Fernández ha signat jugadors de la talla de l'italià Alessandro Belotto o dos ex del club, Xalo Echenique i Javi Bustos. El mateix culer, tècnic del Keio, destaca el fons d'armari que tenen.
Segueixen tenint una plantilla, a més de molta qualitat, molt àmplia, no? Que això és una de les coses que nosaltres segurament més notem, perquè si fos així, doncs segurament tercera i quarta part, o sigui, la segona part del partit del diumenge, segurament el véssim pogut mantenir, diguéssim, aquest nivell durant tot el partit, no? Aquest és un dels petits candidats que tenim nosaltres.
Tot i que en un primer moment s'havia especulat amb Can Llong, finalment serà la piscina Sant Jordi de Barcelona a l'escenari de les dues Supercopes. A 11:45, la femenina Estrelpul Sant Andreu, i a les dues, tot de diumenge, la masculina Atlètic Barceloneta Keio Sabadell.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Anem ara amb l'handbol. Primer, perquè Aleix Gómez i Dani Fernández s'han proclamat campions del Mundial de Clubs. A la final disputada ahir a Egipte, el Barça d'handbol va superar el Veszprém hongarès després de dues pròrrogues i amb el jugador format a l'Oar Gràcia marcant el 30-31 definitiu, a falta de només 15 segons. De fet, Gómez, inclòs en el millor equip de la competició com a extrem, va ser el màxim golejador blaugrana, amb 6 dianes. Per la seva part, Fernández en va fer una. Aquest és el sisè Mundial que guanya l'equip culer, doblant ja en títols el següent que més en té, que és el Magdeburg, el campió d'Europa. I encara en vol, aquesta setmana a plata, Oar Sant Joan d'Espí. I a la primera nacional masculina, Granollers B, Oar. Els dos entrenadors graciencs coincideixen. Calendari dur de sortida.
Com el Sant Vicenç, seríem que teníem un calendari molt dur en aquests primers tres partits, sobretot. La veritat és que ens dona molta moral el fet d'haver guanyat a Sant Vicenç, que jo el considero també un dels grans mesos de la categoria. I Sant Joan d'Espí també serà duríssim, perquè l'any passat ja era un rival dur a batre per l'Oar, i té un equip molt ben fet, acaba també d'entrenador, però és un tio que la toca també a nivell estratègic, és un tio que fa bé les coses, i a preparar-ho, a seguir treballant el grup i a intentar fer-ho tant o millor que el dia de Sant Vicenç.
Ens han tocat els partits més assequibles a casa i a fora de casa. La veritat que aquestes dues primeres jornades són... Si més no el primer, segon, tercer d'aquest any de la categoria, segurament. Per tant, sabem que és un partit molt, molt complicat.
Escoltem per aquest ordre Pol Ibáñez, entrenador del femení, i Pere Llats, del masculí. Comencem pel sènior femení, a plata. Després de la victòria a Sant Vicenç per estrenar la Lliga, demà a les 6 rebran el Sant Joan d'Espí, que ha debutat guanyant també, en el seu cas, de 6 a la Roca. Serà el primer partit de Lliga a casa de Pol Ibáñez, al carrer Bocaccio, allà on l'Oar femení ha fet un fortí els últims anys.
Jo no jugo mai a Creu Bocaccio encara amb l'ara de Planetal, però sí que estic convençut, i més veient els resultats de l'any passat, que l'equip, tot i que era també fort fora, els resultats al carrer Bocaccio, com tu dius, eren més bons, però espero que això sigui també una petita diferència, no? Que ens ajudi una mica també amb els punts. Sé que l'agrada s'omple, sé que hi ha molt de sentiment d'envol a aquesta zona del Sabadell, i a veure com va.
De la seva banda, el masculí visita un dels colíders que han fet la plena en les primeres tres jornades a la primera nacional. Els graciencs han guanyat els dos de casa, però han perdut l'únic desplaçament a Sant Cugat. Pere Llats parla d'entrada de la gent en dinàmica de Sobal que té el filial granollerí.
Granollers està treballant molt bé, va guanyar ara aquest cap de setmana la pista de Sant Quirze. Tenen el porter, l'Òscar, que està a un nivell espectacular. Primeres línies que estan treballant amb el primer equip de Granollers, per tant... Sabem que serà un partit molt dur, que si correm ells també ho faran i que, per tant, aquí serà un treball molt llarg, un partit molt llarg i veureu com va.
Enguany, l'Oar està en plena reconstrucció, amb gent molt jove, i la idea, com escoltàvem ara, de córrer i de transitar al Granollers B tampoc el descobrirem. Aquestes alçades com a bon filial d'un equip d'elit. Per tant, allà es creu que es complirà amb el tòpic de partit molt ràpid.
És un model que s'assimila en quant a perfil de joc, no? Accions ràpides, transicions, etc etc. Sí que Granollers considero que a nivell defensiu són una mica més agosarats que nosaltres, defensen més oberts, molt amb canvis de pivot, amb molta distància de línies. Jo crec que veurem un partit molt ràpid. La diferència està en que aquest cap de setmana necessitem estar molt més encertats que els últims partits, no? Que penso que és al final el fallo que anem millorant setmana a setmana, però que no hem de deixar d'apostar per això si més endavant volem que ens surti bé.
Mateixa hora que el femení, per tant, demà a les 6 també aquest Granollers B o Arc Gràcia. Repassem informacions en format més breu. Li preguntàvem avui precisament a la intel·ligència artificial en el tram inicial de l'hotel per l'Ashbin Vildebur, que serà reconegut avui a la gala anual de la Federació Espanyola de Natació. Arrencarà l'acte a les 6 a Madrid, al Comitè Olímpic Espanyol, i estarà dirigit pel periodista d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, el Pau Vituri, i per l'exnadadora d'artística sabadellenca, l'Emma García. Per tant, accent més que sabadellenca en aquesta gala. El 3 vegades olímpic, plus marquista mundial del 100 esquena en el seu dia, i bronze al Mundial de Roma 2009, entrarà al Saló de la Fama de la Natació Espanyola avui. A més, el Campionat d'Espanya d'Escola Squash per Autonomies també arrenca avui a Omilladoiro, a les instal·lacions de l'Squash Santiago, a Galícia. No hi va el sabadellenc Iker Pajares, però sí Marc Altarriba, també del Club Tenis Sabadell. El debut de Catalunya serà avui als quarts de final contra la selecció d'Euskadi. I el Cercle Sabadellès presenta aquesta tarda les seves escoles esportives. Ho farà amb més de 500 esportistes i serà al camp de futbol a les instal·lacions de la carretera de Vallaterra. L'acte inclou les quatre seccions de l'entitat, el tennis, el pàdel, el futbol i la natació. I serà, per cert, la regidora d'esports, la Montse González. Les fotografies de les plantilles serà a quarts de 6, una hora més tard, la presentació com a tal, tot, insisteixo, a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Un minut clavat perquè siguin les dues l'hora del Notícies Migdia. Una cita amb el Pere Gallifa aquí a l'hotel, al Ràdio Sabadell, després de l'hotel, i també amb la Rocío García, que és qui està al control de so. No riguis, Pere, que tinc aquí al cap el nom del programa i no ha estat massa encertat aquí, servidor. Insisteixo, Ràdio Sabadell.fm, allà al podcast podeu trobar tots els hotels, aquest sí, de la setmana o de tota la temporada, ara l'hora de posar-nos tots al dia. Que vagi molt bé el divendres. Diumenge, recordeu, a quarts de 12 comencem els del Sabadell en joc amb aquest Antequera Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.